junts dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny, quan tots en l'aire.
Solidaris, amb Rita Marzoa.
Masses, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Rita.
Avui em fa l'efecte que m'agradarà molt això, perquè avui l'altre nom del món possible és potentíssim.
És molt potent, és molt potent, i a més, ens fa il·lusió perquè ens va passar una mica desapercebut, això del 20è aniversari de l'aixecament zapatista.
Les xarxes socials bullien, perquè jo ho vaig anar seguint moltíssim, i també per de formació personal, perquè és un àmbit que m'apassiona, però que no l'hem recordat certament als solidaris, i avui diguéssim que ens hi referem.
Sí, tant que sí, perquè clar, feia 20 anys d'aquest aixecament zapatista, i jo suposo que quan en parlem, doncs sovint la figura recurrent és la del subcomandante Marcos.
Sí.
Però bàsicament l'aixecament zapatista és un moviment indígena, és un moment d'autodeterminació, que evidentment no volien la independència de Chiapas, sinó ser ciutadans de primera de Mèxic, i per tant en aquest sentit, ostres, la comandante Ramona exemplifica i personalitza molt bé el que era aquest moviment. I a més, també toca fer una mica d'autocrítica, perquè en un moviment que és progressista, que és revolucionari, que és transformador, doncs també la comandante Ramona va trobar aquest sostre de vidre, saps? Aquest impediment que no sé per què fa que a les dones els hi sigui tan
difícil. És fort, És fort, i estem parlant del moviment zapatista,
Sí. I per això ens semblava que era molt important avui poder recordar aquesta indígena Tzotzil, i que ella deia que tenia dues feines. Ella era brodadora, brodava, i després deia que tenia una altra feina, que era brodar, era despertar persones, despertar consciències. I de fet ella feia molts anys que ho feia. Durant els anys 80 va ser una activista dintre de la població indígena a Chiapas, demanant aquests drets, aquesta dignitat que no veien reconeguda a la població indígena. I ja un any abans de l'aixecament ella va ser la que va redactar, juntament amb una companya, l'Anna Maria, que no era analfabeta com ella, la llei revolucionària de les dones, que era una llei molt necessària allà, però que també ho seria aquí. Deia coses imprescindibles, com que les dones poden participar en igualtat de drets en els projectes polítics, que tenen dret a treballar per ser un sou just, que poden decidir si es volen casar o no i el nombre de fills que volen tenir. Parlava del dret a la salut, a l'educació, a l'alimentació, la prohibició dels maltractaments. Tot molt obvi, al mateix temps, evidentment, molt revolucionari. I bé, doncs, una mica el que dèiem al principi, que aquesta dona li va tocar patir també al si de l'exèrcit zapatista de lliurament nacional, doncs aquest punt de marginació pel fet de ser dona. No? Parlem d'una dona que havia dirigit la presa de Sant Cristóbal de les Cases durant aquest aixecament, que havia ajudat a fundar aquest moviment polític, una dona que feia anys que lluitava a les comunitats per la llengua, la cultura i la tradició de la població indígena, però quan l'any 96 els zapatistes van decidir que seria ella la que representaria a tot el moviment, a les converses amb el govern mexicà, doncs van venir les queixes d'intel·lectuals mexicans i d'alguns europeus que també estaven allà actuant d'escuts humans. No tots, però una
bona... No, però això passa, i és aquest punt de... No sé si d'autocrítica o d'aixecar ja tòpics que a vegades molta de l'esquerra que s'autoproclama revolucionària, de valors, de transformació i tal, acaba amb aquests paranys que ofeguen no només el feminisme, sinó jo m'atreviria a dir fins i tot que la feminitat legítima, a l'hora de reivindicar-nos com a també possibles líders de determinades coses.
Clar, els hi retreien, els deien, escolta, resulta que ara en el gran moment que heu de negociar directament, que us ha reconegut implícitament el govern mexicà, i envieu una dona indígena, petitona, pràcticament analfabeta, i a negociar amb el govern mexicà. Però els comandaments zapatistes ho tenien molt clar, la van enviar, i així el 12 d'octubre del 96 hi ha una imatge molt curiosa, tot de vehicles militars escoltant un vehicle blindat fos, i a dintre aquesta diminuta dona indígena,
la Ramona,
la comandante Ramona,
que no es deuria dir ni Ramona, clar, perquè si era indígena deuria tenir un nom
amagada
sota
el passamuntanyes, clar, aquest era el seu nom, i amb el que la coneixem. I en aquell moment estava molt malalta, tenia un càncer que li estava devorant els ronyons. I d'aquella anada a Mèxic, doncs en recordem una plaça del Zócalo absolutament plena, i ella proclamant que volia un Mèxic que considerés els indígenes éssers humans, que els respectés, que els reconegués amb la seva dignitat, i que va dir que estaven allà per negociar, que estaven allà per dialogar, i que la lluita dels indígenes era la lluita de tots els mexicans, perquè el que el demanaven era un país on tothom tingués un espai digne. També va ser aquell mes la cara més reconeguda en el Congrés Nacional Indígena que es va crear, la cara més coneguda i reconeguda va ser la comandanta Ramona, i allà també el Mèxic DF va guanyar la seva primera batalla contra el càncer. És a dir, tots aquells que en dubtaven van quedar absolutament sorpresos de la força i la determinació d'aquesta dona i la capacitat de generar empaties molt més enllà de la població indígena, sinó amb el conjunt de mexicans. Des de llavors, la comandanta Ramona va deixar de ser una cara pública, va continuar treballant a les comunitats, fins que el 6 de gener de 2006, doncs, aquest cop el càncer la va guanyar. I en un dels seus darrers parlaments va dir que els zapatistes efectivament estaven treballant per un nou Mèxic, per un Mèxic alliberat, i que si no canviava la població indígena doncs tornaria a fer-se escoltar. I quan preparava aquests papers, recordava que a finals dels 90 vaig tenir la immensa sort amb els sis cooperers de poder conèixer les comunitats indígenes, de poder conèixer el moviment zapatista des de dins, perquè i arreu on anaves d'aquestes comunitats, als murals, a les escoles, als parlaments, sempre acabaven sortint les paraules de la comandanta Ramona. No? Per això vaig trucar ahir al Cisco i li deia, escolta, com està tot això? Com, després de del trencament de les converses amb el govern, que van quedar no res,
sí.
I m'explicava, doncs mira, vivim encara una guerra de baixa intensitat, grups paramilitars que actuen impunement, però malgrat tot, a les comunitats es viu molt millor. La mortandat infantil ha baixat, els temes de salut i educació funcionen, el respecte a les tradicions, l'orgull de la pròpia llengua, l'orgull de voler ser mexicans, l'orgull d'estar fent transformació social a cada comunitat. Fa 20 anys de l'aixecament, però fa 10 anys de la creació de l'escuelita, que l'escuelita és per mexicans, que no són de Chiapas, que no són indígenes i per europeus, gent de tot el món que hi vol anar per aprendre com funcionen les formes de bon govern. I, per tant, diguem que és un projecte que a poc i en silenci, però continua treballant, treballant i treballant. I si funciona és perquè gràcies a dones immenses com la comandante Ramona, que encara avui la recorden així.
Ramona, pues vive y no está muerta, Ramona. Ramona está aquí con nosotras. Ramona sigue trabajando en los pueblos, en las comunidades.
Doncs això és el que queda de la gent i ja està, i per això passem pel món, per fer coses i que quedi, no?, que encara que el cos físic desaparegui, aquesta força continuï, no?
I tant, que si escolta, ara que dius això, record per en Pete Seeger.
Mira, és que clar, estava pensant en això també, que l'altre dia llegia l'Armadans que parlava de que havia marxat, dic, home, no, al contrari, aquí ha quedat una cosa molt potent.
I ens ha quedat aquell vers, guanyarem algun dia, segur.
Hem de guanyar. Hem de guanyar. Com la Ramona sembla que va guanyar i que continua aquesta lluita zapatista. Dalmases, moltes gràcies i fins al mes que ve.
Marçola, fins aviat.
Els Solidaris a la xarxa. Seguiu-nos a facebook.com/solidaris, al Twitter @solidaris_cr i al web catradio.cat/solidaris.